Dos minuts ens separen de les 2 del migdia. Comencem una nova edició dels 100 anys fent vi, el programa commemoratiu del centenari de la cooperativa de Falset i Marçà, que us acompanya cada dissabte de les 2 i fins a 2:15 aquí a la sintonia de Ràdio Falset. Com sempre, tenim un programa amb convidats, tenim un programa on anirem al tros, on parlarem d'una jornada que hi haurà la setmana que ve, diversos temes per tractar, que us resumim en el sumari.
A l'Espai La Cooperativa al Dia parlarem del Llibre dels Cellers de Catalunya. Anirem al tros amb Josep Maria Cots i ens informarà de les jornades de la poda, entre d'altres coses. Sabrem qui s'amaga darrere del vi inconscient 2010 i el tastarem en directe. La Ruth Troiano ens entrevistarà a Sandra Torres, a l'Espai Etim en Viu. I acabarem esperant el programa per fer-vos la pregunta de la setmana.
Doncs bé, entrem en matèria. És moment de saber les últimes novetats pel que fa a la cooperativa.
La cooperativa al dia, amb Iona Colom.
El celler de la cooperativa Falset Marçà apareix una vegada més en un llibre. Aquest cop, a Catalunya, 50 cellers emblemàtics. Catalunya és un país de grans vins i enoturisme que cada dia té més adeptes. A més de vins excepcionals, Catalunya trobem cellers que es van construir en l'època del modernisme i que per la seva magnificència van rebre el nom de catedrals del vi. Però no tots són edificis centenaris. Darrerament s'han incorporat als cellers de concepció modernista juntament, entre d'altres caràcters familiars. D'aquesta manera s'ha fet una tria que representa en aquest llibre de Catalunya 50 cellers emblemàtics, basant-nos en un sol requisit, que fossin edificis interessants, que es poguessin visitar i que produïssin vins de qualitat. Una notícia més és que el proper dimarts, dia 27, es realitzarà una cata de diferents vins de la cooperativa al restaurant D.O. Original de Barcelona. Qui va fer una miqueta de trans... que va explicar de què anava i això era la Ruth, que havia d'estar aquí, però bueno, a veure si quan, després quan arribo ens explica una miqueta més de què va la cosa. Pues fins la setmana que ve i que vagi bé.
Doncs molt bé, nosaltres seguim endavant amb el programa, és moment d'anar al tros.
Anem al tros amb Josep Maria Cots. Col·laboren Joan Queral, del Departament d'Agricultura, D.O. Montsant i D.O. Cupriorat.
Bé, bona tarda a tots. Una setmana més aquí estem. El departament ens envia una nota que diu així, escolteu-la una miqueta. El govern prepara una llei per augmentar la integració dels pagesos en cooperatives i així fer front a la concentració de la distribució de la qual peca la cadena alimentària. El ministre, diu, es va reunir durant una hora i mitja a la seu del Sindicat Agrari Unió de Pagesos a Reus amb representants dels pagesos catalans, com el coordinador d'Unió de Pagesos a Catalunya, Joan Cavall, i amb altres del sector de la fruita seca. Cañete ha qualificat la reunió de densa, però també d'eficaç i fructífera, i ha explicat que han repassat tota la problemàtica del sector agrari català, fonamentalment el funcionament de la cadena alimentària. Així, el govern ha traslladat als pagesos la seva decidida voluntat de posar en marxa una legislació que augmenti la transparència i la participació dels pagesos en la cadena de distribució i la seva voluntat de recolzar la integració cooperativa perquè l'oferta es concentri davant la gran distribució molt concentrada en aquests moments. Bé, veurem què en surt de tot això. No sé si podem esperar massa coses del govern d'Espanya, però ja ens ho diran. De fet, estem preparant un programa, suposo, per d'aquí una setmana, en què el tema principal serà, bueno, el cooperativisme i la seva actualitat. I com que la majoria que estem parlant i ens heu escoltat, avui estem fent olives, parlem de l'oli. Segueix a bon ritme la collita de l'oliva que, tot i les pluges caigudes, han retrasat una mica. Els pagesos, però, ens afanyem per recollir les olives, doncs les previsions de noves pluges i de fred mos espavilen a no perdre el temps. Una recomanació. Fer un tractament postcollita, doncs degut a temperatures anormalment altes per aquesta època, després de la collita és recomanable ensofatar els olivers amb compostos cúprics i amb fungicida orgànic per tal de protegir l'arbre de la infecció dels fongs i bacteris que penetren per les ferides causades per les pintes, tant manuals com mecàniques, per collir les olives. Per cert, dilluns o qui vulgui tastar l'oli nou, ja ho tindreu a la botiga. I una última informació. Una jornada tècnica de poda a la vinya. Tindrà lloc d'aquí dos dies, el dimarts, el dia 27 de novembre, al Vitec. L'estructura de la sessió és la següent. En quant a la planta, parlaran de la retenció dels fluixos linfàtics, major acumulació de substàncies i reserva i millora en la uniformitat de la brotació, floració i maduració, incidència en la protecció del llampat, sobretot aquest últim apartat, és molt important tal com està incidint avui a les vinyes. En quant al viticultor, millora de la tècnica de poda, desenvolupament de la sensibilitat en la interpretació de les diferents plantes de la vinya, autoavaluació, flexibilitat i adaptació de la tècnica de poda a la particularitat de la zona vitícola, i en quant a la vinya com a empresa, la productivitat constant, contenció de la despesa i la correcta selecció del personal de poda. La inscripció és gratuïta, ja veu que la temàtica és força interessant, però només el tema està, s'ofereixen 20 places. Queden molt pocs dies total, si algú està interessat, el dilluns encara té temps de la inscripció, i si volguéssiu adherir-vos-ho, podríeu entrar a la pàgina web www.innovi.cat. Evidentment, aquesta jornada es farà al BITEC, el Parc Tecnològic del BI, i tindrà en horari de 8 a 12 al dematí, que es farà en teoria, i de 13 fins al 5 de la tarda en poda pràctica. Bé, fins la setmana que ve, suposem que amb un programa especial que ja en comentarem. Adéu-siau.
Abans d'acabar parlar d'aquesta jornada de poda, si algú està interessat en inscriure's, ho pot fer a través del correu electrònic adreçant-lo a la senyora Rosa Adell a l'adreça rmadell@gencat.cat. L'adreça és rmadell@gencat.cat per tots aquells que esteu interessats en participar en aquesta jornada de poda de la propera setmana a Vitec. És moment ara de saber qui s'amaga darrere d'un vi.
Darrere d'un vi.
I avui al darrere d'un vi tenim el Marc i l'Adrià. El Marc va néixer en un poblet d'Alacant fa 36 anys i l'Adrià Martorell també fa 36 anys, tot i que els dos porten molts anys vivint aquí a Falset. Han estat treballant a les vinyes i a la bodega de la família, amb el Martinet, des dels 10 anys, i també van començar el projecte Cims de Porrera. Quan van complir 23 anys van marxar cap a França, concretament a Bordeus i a Cots d'Urban, on van treballar i estudiar per tenir experiències en altres zones. Han estat també a l'Uruguai i a Sud-àfrica fent alguna verema i també ajuden a la família a fer doncs, algunes assessories en bodegues d'arreu del món. Sobre l'any 2005, però, van començar dos projectes, un a la Deu Montsant, Amics del Gove, juntament amb 10 amics més, que vam tenir oportunitat de parlar aquí al programa també amb l'Adrià i amb el Blai ja fa uns mesos, i també van començar un altre projecte a Alacant, concretament al Celler a la Muntanya, juntament també amb uns amics alacantins. I bé, amb això no en tenien prou i cada any que passava tenien doncs oportunitat de poder treballar en alguna nova finca i bé, sempre van voler fer el seu vi. Finalment, l'any 2007, van trobar l'oportunitat i van veure unes finques a Porrera on creien que podien tirar endavant el seu projecte. Un projecte sense família, sense amics, només del Marc i de l'Adrià, però que a la vegada transmetés doncs, totes les experiències viscudes. Bé, com dèiem, amb el Marc i amb l'Adrià coneixerem qui hi ha darrere del vi l'inconscient 2010. Bon dia a tots dos, benvinguts.
Bon dia.
Bé, després d'aquesta presentació on hem resumit una mica la vostra història, doncs voldríem que ens l'expliquéssiu i que ens l'ampliéssiu una mica més. Si us sembla, comencem per comentant una mica doncs, que bé, vau començar molt joves a treballar al celler de la família i bé, encara que teniu els vostres projectes, continueu vinculats també encara al celler.
Sí, bueno, a veure, van començar joves perquè, bueno, sempre, no? La família és... no hi havia massa treballadors i quan comences un projecte, doncs, sempre necessites l'ajuda de tots. I, bueno, i nosaltres anàvem de petits a la vinya a treballar. Que potser això, al final, no? Ens va agobiar una mica, no? Perquè, sí, bueno, doncs, quan eres petit, tothom a l'estiu està a la piscina, els amics a la piscina, cap aquí, cap allà, i tu estàs treballant a la vinya. I per això, quan vam arribar als 18, 20 anys, no? Vam decidir de no treballar amb el vi, no? I vam anar a estudiar altres coses. Però, bueno, al final hem arribat a...
Hem tornat,
hem caigut, no? A la tentació del vi.
De fet, això va ser els 20, però pocs anys després vam anar a fer uns estatges a França, no?
Per aprendre 18, més. Els 18, no? Potser a la universitat, no? Vam anar a estudiar altres coses, no? Que no tenien res a veure amb el vi.
Què us va portar, vosaltres, que portàveu molt temps ja vinculats al món del vi, doncs anar a França, per exemple, a veure com es treballava allà, o després a l'Uruguai, o fer aquestes diferents sortides?
Jo, personalment, realment, va ser per el que ha explicat ell, pel tema de que sembla que no, però quan estàs amb tots els amics, que, hòstia, aquí a Priorat et tanques molt, no? I al final treballes amb la família, els teus amics et veuen doncs, sempre a la vinya, no? Sempre, o a la bodega o tal, i al final et quedes tan tancat que necessites necessites sortir, perquè també et reconegui una mica el fet, o tu mateix, veure que realment vals per algo, no? Perquè al final t'acostumes a treballar d'una forma o envoltat de la família, mai t'ho valoren, no? I al final és això, en aquell moment vaig necessitar marxar a Bordeus i començar a treballar en un altre ambient, en una altra història i sobretot obriment, que a vegades quan et quedes tancat molt necessites obriment per seguir el camí, no? És això.
Bueno, és com una obligació també, no? Sí.
Vau començar aquest projecte els dos junts, els dos teníeu ganes de fer aquest vi?
Sí, ja feia temps.
Sí,
ja feia temps que estàvem intentant buscar alguna finca per treballar, ho vam intentar amb dos finques diferents, però és que era molta feina, és a dir, portant la bodega de la família era quasi impossible combinar-ho amb el tema de la vinya, no?
Sí, perquè la vinya la volíem portar en altres, fer totes les feines, és a dir, des de que vas a podar, no? fins al vi, no? Però clar, és complicat portar dos feines i voler fer tot.
I al final vam trobar, doncs, això, a Porrera vam trobar els viticultors, vam trobar les vinyes que realment ens interessaven i vam començar el 2007.
El 2007 era que vau començar, sí, doncs, aquest projecte. Ja que parlàveu una mica de les finques, totes les finques les teniu ubicades a Porrera ara?
Sí, totes.
Després tastarem, doncs, aquest vi que ens va portar, l'Inconscient, un vi de la denominació d'origen qualificada Priorat. A part d'aquest vi, quins altres vins elaboreu al vostre celler o a la vostra firma, Le Cousins?
Sí, bueno, fem aquest és l'Inconscient, vale, que és el segon que vam fer, és a dir, primer vam començar el 2007, justament sense saber el tema de Le Cousin encara ni res, senzillament volíem
fer un vi
junt, i vam fer el Segès 2007, que és el primer vi que vam fer, no? Vam fer bastantes botelles sense saber, ja et dic, res de ni com es deia ni res de res, no? Vam voler fer el primer, jo crec que és el més extrem, o el vi més no?
Sí.
Vam intentar rebentar-ho tot, és a dir, tenim tota la família, més o menys, sempre seguim una línia, sempre hi ha algo comú entre tots els vins que fem, però aquest Sages 2007 potser va ser una allò de sortir, no? D'intentar arrencar-te de la família, dels amics, de tot, i dir, anem a fer el nostre vi. I quan el vam embotellar estàvem realment cagats, perquè era quasi imbevible de la tenicitat i de la concentració que havia, no?
Vam estar un any i mig per treure-ho al mercat.
Després ja tindrem temps de parlar de l'Inconscient, que és el que heu triat per avui. Començava a dir que el Sagès és el primer que vau fer. Expliqueu una mica de què es tracta el vi Sagès. És un
bueno,
vi...
Volíem fer un vi amb Garnatxa i Carinyena, no? Que són les varietats autòctones d'aquí, però volíem buscar un vi, com ha dit l'Adrià, vam buscar una extracció brutal, no? de tanins i de maduresa, no? Volíem fer un vi molt, molt fort i molt, molt, molt potent. I és això, no? El que dèiem, que al cap d'un any d'embotellar encara no el vam treure al mercat, perquè vam trobar que estava molt dur encara per treure. I ara comença a estar bé.
Darrerament també heu apostat per un vi blanc, és així?
Sí. L'Antagònic. L'Antagònic és una aposta realment... A veure, a l'inici va ser una prova de dir, bueno, va, anem... És a dir, un blanc normal no el podíem fer amb aquest projecte perquè realment no ens invitava a fer un blanc normal. I com que tampoc no teníem allà a Porrera poques vinyes blanques hi ha, el que vam apostar és a fer vi blanc de raïm negre. I vam agafar les típiques varietats de Guil Priorat, que és la Garnatxa i la Carinyena, i bueno, un premsat ràpid, vermat bastant aviat perquè no, per això, perquè la pell tampoc no desprengui massa color i per mantenir molt l'acidesa, perquè el Marc i a mi ens agraden molt els vins amb molta frescor, amb molta acidesa. I vam fer això, vam dir, bueno, ens arriesguem amb 4.000 quilos a veure què surt, i si no surt, doncs, o es llança o es fica dins el copatge d'un altre, el que sigui, no? Però vam veure que sí, que realment era brutal, no? I hem fet això, hem fet 3.000 botelletes de l'Antagònic.
La primera anyada va ser un vi de espontàniament va sortir, no? De veure unes vinyes que no acaben també de no massa madurar, no? Que sempre tenen, són vinyes, unes finques que tenen una mica de problema, la Garnatxa, no? De madurar. I vam dir, fem això. I bueno, va sortir així, és espontani, és un vi espontani, no?
Bueno, vau buscar una alternativa i vau provar de fer un vi blanc a base de negre. Explica una mica com es fa un vi d'aquests, perquè és una cosa que és relativament força nova, no? No fa molts anys que es fa aquí, però algú que ens estigui escoltant, com elaboreu un vi blanc a partir d'un raïm negre?
Aquí és molt raro, no? Quan ho dius la gent, hòstia, això, això... Però, per exemple, a Xampany, a França, es fa molt xampany, i dels millors xampanys es fan en Pinot Noir, que és una varietat negra. Llavors, tampoc és tan raro, no? Però, bueno, aquí potser sí. Llavors, la Garnatxa, com que és una varietat també que no dona massa color, doncs vam aprofitar amb això. És a dir, tu culls una mica més aviat i directament es premsa aquest raïm. Més que res per no treure el color, perquè el color està a la pell. Quan més tardes, doncs més color et va sortint, no? I és simplement, i després es fermenta com si fos un vi blanc.
Molt bé. Veient les vostres ampolles, teniu una etiqueta, no? Una imatge molt, molt moderna, que potser vau trencar una mica, no? El seu moment al posar aquestes etiquetes, perquè quan continues anant a una botiga de vins, doncs destaca la vostra etiqueta. D'on us va venir la idea de donar aquesta imatge?
Això va ser realment per això. Ja us torno a recordar el moment en què vam voler fer el Marc i jo els vins, fer un projecte junts. Va ser per això, per allunyar-nos, o no allunyar-nos, sinó fer algo realment separats de la família, perquè encara que no vulguem, sempre, des de jovenets, encara que volguéssim fer coses, agafar el projecte de la família i tot això, sempre estàs a la sombra del papi o de la germana o del que sigui, no? I sempre costa molt. I vam dir, o fem algo realment diferent o no, no? I ens vam plantejar, no, a l'hora de, fins i tot els noms, no? De dir, hosti, fiquem Finca la Coma, per un exemple, no? Vam dir, hosti, al final és com tot, no? És algo molt, molt estàndard, molt clàssic del Priorat, no? I igual que l'etiqueta blanca, no? Amb el fons, tal, i vam dir, no, o fem algo realment radical o no es feia, no? I teníem ganes ja de rebentar una mica tot això, no? I el nom, doncs, l'Ecusan en francès, perquè venim d'allà, vull dir, hem estat a França, ens agrada el tema del francès, el Marc està casat amb una francesa, catalana ja, però és això, no sé, ens motivava molt. I després la pregunta era, i per què no, no? Per què no en francès? Vull dir, molta gent, o algun va preguntar, però per què no ho feu en català? No? I era la nostra pregunta, era, i per què no en francès, no? I bueno, i no és cap interès de que es vengui més, sí, a França, ni molt menys, al revés, vull dir, a França quatre botelles ven, vull dir que no era la intenció. Però el que hem volgut fer, sobretot amb aquests vins, és una mica la relació d'uns moments, d'unes situacions del Marc i meva, de la nostra relació durant aquesta vida que hem estat passant, no? Fins ara. I hem volgut reflexar aquests tres vins ara per ara, perquè realment no ens quedem aquí, ens agradaria fer més vins, i bueno, estem fent altres vins, altres proves, i cada vi té un moment, té un moment de la nostra vida, no? O volem reflexar aquest vi en un moment de la nostra vida.
Avui heu triat l'inconscient, sí. Doncs expliqueu-nos una mica, qui vulgui tastar l'inconscient, sí, que hi trobarà.
Bueno, amb aquest vi vam anar a buscar, bueno, és el que deia, no? És un moment de la nostra vida, de la nostra relació, volíem transmetre el vi. Llavors volíem buscar un vi que arribés un moment que arribés a tots els públics, sobretot al públic jove. Per què? Perquè la gent jove, quan veu vins del Priorat, primer, que són cars, després, que ja sabem que els vins del Priorat, doncs, sabe que al cap de 5 anys és quan comencen a estar bebibles, no? La gent que no sap massa de vi prova un Priorat amb molta estructura, doncs la gent jove es tira cap endarrere, no?, amb aquests vins, i a més si valen 30, 40, 50 euros, doncs ja no arriba. Llavors volíem arribar a la gent jove, no?, fer un vi fàcil de beure, fresc, no?, amb acidesa, que és el que ens agrada a nosaltres també, i amb l'inconscient era buscar això. La etiqueta, és el que deia, no?, que volíem fer una cosa molt llampant, i transmet una mica de quan som petits, que estem al poble, i aquesta inconsciència, no?, de quan ets petit, que no tens problemes, no tens preocupacions, no? I el vi és el mateix. Intentem reflexar això, que és un vi per beure, no és un vi per sentat allà i estar xerrant que si té això, que si té allò, no? Era un vi fàcil de beure, no?
Nosaltres sempre teníem aquesta, no?, allò de dir, sempre, nosaltres que ens dediquem a això, sempre busquem, no?, busquem, i estàvem cansats d'això, teníem ganes, això, algo de, per beure, per disfrutar amb els amics, per disfrutar amb la família, pim-pam, no?
Doncs disfruteu-lo si us sembla, si ens voleu dirigir una mica aquest tast per qui ens escolti des de casa, que doncs bé, que vulgui tastar aquest vi, tastar l'inconscient.
Bueno, de primer impacte, nosaltres treballem amb tines de fusta grans per aquest vi, perquè respectin molt la fruita, sobretot, no? Que això és el que volem. Aquí hi ha fruites vermelles de la Garnatxa, negres de la Carinyena, i també té molts sotabosc, que això també és més típic minerals del Priorat, no? Sense hem volgut fer una cosa molt divertida, molt fàcil, molt tal, però sense oblidar-nos del Priorat, això sobretot, no?
Comencem, doncs, si us sembla, ens expliqueu una mica, doncs, aquest color d'aquest vi. Com sempre, li intentarem ficar un fons blanc perquè qui ens escolti també des de casa, doncs, pugui saber què hi ha darrere d'aquest vi. Estem tastant concretament l'inconscient, l'anyà 2010, aquí amb el Marc i l'Adrià, els dos artífecs d'aquest vi.
Bueno, color vermell, encara té alguns blaus. Però en 2010 encara té colors blaus. I bueno, és bastant un color negre bastant profund, no? La tonalitat. I bueno, amb nas és el que deia l'Adrià, no? Trobem molt les fruites vermelles, amb fruita negra. Però sobretot jo, per exemple, trobo un costat molt especiat, no? Que li dona molta frescor, no? El sotobosc, no? Sí. Bastant característic de per aquí.
Podem trobar regalís, també.
Bueno, després cadascú...
Sí, això, cadascú hi troba... Depèn de l'experiència i tot, i trobarà més coses o menys, o li recordarà més coses o menys.
I en boca, jo, bueno, és això, el que veiem, encara té tanins, no?, durets, com aquell que diu que encara estan vius, no?, perquè és jove, realment, és un 2010, però veus aquesta part negra, aquesta part dolça, no?, que intervé molt la carinyena, i és la part aquesta dolça que ens agrada, no?, que t'anima, i la frescor, sobretot, perquè és fresc, i al final t'invita molt més a beure que no una cosa molt més pesada, no?
És un vi fàcil de beure, no? Que entra, el seu recorregut a la boca és fàcil, no? Al final sí que tens tanins una mica que marquen, però bueno, el Priorat és això també, no? Aquests tanins no els podem deixar de banda tampoc.
No, i el que deu, és un vi fresc, concretament és l'any 2010, abans parlàveu de que normalment s'ha d'esperar una mica, creieu que ara és el moment òptim per beure aquest vi, esperaria una mica més?
Sí, no, ara està, jo ara crec que
ara comença a estar bé.
Quan el van treure al mercat, sí, no? Encara estava dur, eh? Però bueno, ara ja comença a estar millor. Jo crec que aguantarà encara més.
Home, segur, no, d'aquí mig any o un any encara estarà molt millor, vull dir que tots aquests tanins s'hauran acabat de polir i estarà molt millor per veure.
Bueno, ho hem de veure, també, sí, perquè...
L'evolució...
No estem acostumats a fer tampoc aquest tipus de vins, no? No sabem tampoc l'evolució.
Llavors, pel que fa una miqueta a les vostres vendes, quin és el mercat dels vostres vins?
Bueno, nosaltres la intenció era, com tot, tal com està tot a la història, nosaltres intentem ja, a l'hora de comprar coses, intentes buscar el més regional possible, no? El més local, intentar no allunyar-te massa, no? Pues amb aquest vi, o aquest projecte, com que era bastant nou, hem intentat sobretot això, intentar vendre-ho el màxim possible aquí a Catalunya, després anar-te'n cap a Espanya, vull dir, tot a Espanya, i després, pues bueno, com és normal, ens hem de sortir, no? Però com a diferència d'altres projectes que tenim a la família... ens basem molt més en nacional que no en exportació, en aquest projecte per ara.
Si a la tots els vins del Priorat, si no, bueno, tots els que fem amb la família i això, si, jo que sé, deu haver un 60% que se'n va a exportació, un 70%.
80% fins i tot, depèn del projecte. Depèn. Sí.
Aquí potser és al revés. Sí, aquí estem un 70%, un 80%. Aquí. I a Catalunya bastant, eh? Sí. Entre Barcelona i Tarragona també.
Sí, sí, realment Tarragona i Barcelona són els llocs on més... Ara enguany farem una mica més de botelles perquè realment no podíem obrir mercat ni aquí, i ara hem fet una mica més de botelles enguany el 2011, que sortirà segurament aquest mes que ve, i segurament que comencem a obrir a Lleida, bueno, ja hem contactat amb Lleida, Castelló, que són allò que ens quedava pendent perquè ens havien buscat i no teníem vi per poder-los donar, no?
Doncs molt bé, enhorabona per aquest projecte, moltes gràcies per haver vingut, ha estat un plaer, ens ha passat força ràpid, però ja tenim a la Ruth Troiano aquí preparada per fer el seu espai. Abans d'acabar, però, ens haureu de donar un número de l'1 al 13 per saber qui és el guanyador de l'ampolla de l'oli Baronia de Cabassers i de l'ampolla de vi dolç Castell de Siurana Garnatxa del Montsant de la cooperativa de Cornudella, que eren els nostres convidats de la setmana passada. La pregunta que vam fer era quin dia es celebrava la fira d'oli Baronia de Cabassers. La resposta era 8 de desembre. 13 persones han respost correctament. Així, un número de l'1 al 13. Marc?
El 13, per ser un...
Doncs mira, la Montserrat Miró s'emporta, doncs, aquesta ampolla d'oli i aquesta ampolla de vi dolç. El Marc i l'Adrià també ens han volgut portar una ampolla de l'inconscient. La sortejarem la setmana vinent. entre tots els que responeu la pregunta que us farem doncs, al final del programa. Marc Adrià, moltes gràcies, molta sort.
Gràcies a
moltes gràcies a vosaltres.
I enhorabona per aquest vi. Gràcies. Bé, és moment de seguir endavant, és moment d'Ètim en viu.
Ètim en viu.
Bé, doncs comencem l'edició de l'Ètim en viu. Avui no parlarem de les xarxes socials perquè tenim una trucada de telèfon i ens n'anem directament a Barcelona perquè ens està escoltant des d'allà la Sandra Torres. Sandra, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Sandra Torres és la responsable del Dia Original, una associació que fomenta la cultura del vi i que periòdicament organitza tastos a la capital catalana. I el proper dimarts, dia 27, a les 8 i mitja del vespre, hi ha un tast amb la cooperativa Falset Marçà. És així, oi, Sandra?
Sí,
i
tant.
Explica'ns una mica la filosofia de l'associació del Dia Original i, en tot cas, com treballeu per promocionar el vi català a la capital, a Barcelona.
Bé, nosaltres portem ja 4 anys, ara vam fer el 4th aniversari, i en el seu inici ens vam crear amb un grup d'amics com una associació per difondre i promoure el món del vi. No va ser creada només pel vi català, però sí que és veritat que principalment ens centrem en el vi català. Llavors el que fem sempre és organitzar tastos en una sala interior que tenen el restaurant original, gràcies a que el restaurant la cedeix de forma gratuïta, llavors és la nostra seu.
Que s'ha situat al costat del CCCB, oi?
Exacte, bueno, davant del MACBA.
Exacte, sí. ara m'he confós, sí, al costat del MACBA, en una plaça no, lateral, la plaça perquè els oients se situïn.
Sí, sí. Llavors això, més o menys, ara estem fent aproximadament cada 15 dies, segons l'època també hem fet cada setmana, cada dimarts, sempre és en dimarts, fem un tast on ens movem entre 40 i 50 persones actualment, tot i que en algun moment en els inicis havíem fet tastos de 80 persones, però era una mica un desgavell.
Més complicat, no?
Sí, sí, era una mica complicat. Llavors, això, ens movem entre 40 i 50 persones i fem o bé tastos on ve un celler i ens presenta el seu producte i fa directament la presentació, ens explica la seva història i fem el tast dels vins, o bé fem algun tipus de tast que organitzem nosaltres per anar agafant també, per anar coneixent més el vi, per anar agafant més eines, no?, de cara a poder tastar el vi.
Evident. Hi ha molta cua d'espera, em consta, perquè hi ha molts cellers interessats a venir al Dia Original i a realitzar tastos, perquè la veritat és que el quòrum és important, de 40-50 persones, i a més l'espai i la manera en què es planteja el tast doncs, convida molt a poder doncs, explicar en profunditat el coneixement dels diferents cellers de Catalunya. Dimarts tenim el tast de la cooperativa Falset Marçà, està en el seu any d'aniversari, vol presentar també els seus vins a Barcelona, no sabem si ja hi ha gairebé totes les entrades tancades, si la gent encara es pot inscriure. Explica'ns una mica com ha anat la difusió d'aquest acte.
En principi encara queden unes 10-15 places de les 50 que hem obert d'entrada i en principi ara només es poden reservar els socis. Sempre obrim les reserves el divendres abans i els socis es poden reservar fins mentre queden places. I els no socis poden fer reserves a partir dels dilluns amb les places que queden.
Molt bé. Digues, Sandra.
No, que si hi ha algun, que normalment també si veiem que ens hem quedat curts de marges, doncs parlem amb el celler i si podem, doncs obrim, tenim algun marge d'obrir 5 places més, entre 5 i 10 places més.
Perfecte, justament ahir ho comentàvem, perquè a la xarxa hi havia diferents persones que estaven interessades a participar en el tast, però no formaven part de l'associació i els vam traslladar l'oportunitat de fer-ho a partir de dilluns. Expliquem el repertori, si et sembla, s'estarà l'Ètim Blanc 2010, que ha estat el vi de la cooperativa que ha assolit millor nota a la Guia dels Vins de Catalunya, amb un 9,49. També el Castell de Falset Negre 2006, que ha estat també guardonat al concurs mundial de Brussel·les amb una gran medalla d'or, l'Ètim 100, que és el vi que s'ha elaborat per al centenari, i finalment la Brema Tardana Negra, que és un dolç també molt emblema de la cooperativa Falset Marçà. El tast el dirigirà l'Oriol Prats, prèviament el gerent de la cooperativa, el Xavi Domènech, farà una presentació del celler, i tots els assistents tenen sempre l'obsequi d'una ampolla. En aquest cas la cooperativa Falset Marçà oferirà una ampolla d'Ètim Brema sobremadurada als assistents. Per tant, un bon cartell per presentar els vins d'una comarca elaboradora, productora i també investigadora en el món del vi a Barcelona, a la capital. Sandra?
Molt bé.
Els coneixes tu personalment, aquests vins?
He tastat algun, però no els conec tots.
Molt bé, doncs serà...
Estic desitjant que arribi el dimarts per poder-los tastar.
Molt bé, doncs serà una nova ocasió per tastar-los, per entrar en contacte amb aquesta associació que està fent molt bé les coses a Barcelona, fomentant la cultura del vi, i ens consta que tenen un públic molt fidelitzat i esperem comprovar-ho el proper dimarts amb la cooperativa. Sandra, moltes gràcies i
gràcies,
ens veiem en breu. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Bé, donem les gràcies a la Sandra i també a la Ruth Troiano avui en directe aquí als estudis de Ràdio Falset. Ja és moment d'encarar la recta final.
Esperonem el programa. Quin any van iniciar el seu projecte els nostres convidats d'avui, Marc i Adrià?
Doncs bé, mentre fèiem l'entrevista amb el Marc i l'Adrià de l'Ecosans, parlàvem del seu projecte i comentàvem doncs, quin any el van iniciar. Així, doncs, tots aquells que heu estat atents, ja ho sabeu, podeu enviar les respostes per correu electrònic.
100anysfentvi@radiofalset.fm
100anysfentvi@radiofalset.fm el 100 amb números. També si algú vol portar el paperet amb la resposta doncs, a la botiga de la cooperativa o a l'oficina de Marçà de la cooperativa també ho pot fer. Repetim la pregunta una vegada més.
Quan van iniciar el projecte els nostres invitats d'avui, Marc i Adrià?
Doncs bé, esperem que tots participeu en aquest concurs. Qui doncs, participi i guanyi doncs, s'emportarà una ampolla de l'inconscient, el vi que tastàvem fa una estoneta. I amb això arribem al final del programa d'avui. Donarem les gràcies, com sempre, a tota la gent que l'ha fet possible, a la Iona Colom, al Josep Maria Cots, a la Ruth Troiano, també als nostres convidats, al Marc i a l'Adrià Pérez, i també a la nostra persona que ens ha explicat també aquest tast que hi haurà a Barcelona la setmana que ve, la Sandra Torres, i avui el nostre tècnic ha estat el Jordi Soldevila, que ha fet doble sessió, primer la tertúlia i llavors de tècnic, així doncs paga doble avui pel Jordi. La setmana que ve tindrem un programa especial, un programa des de Marçà, que començarà a la una i fins a dos quarts de tres, que dirigirà també el Jordi Soldevila íntegrament, i que serà doncs un programa especial que farem des de Marçà, des del Casal, i en el qual doncs, que hi participarà també la Iona, Josep Maria, la Ruth, tots els col·laboradors del programa, i parlarem també, farem un especial de cooperatives, tindrem molts convidats, ja us anirem donant més informació, us reemplacem però el proper dissabte a la una, en directe des de Marçà, 100 anys fent vi. Oh, yeah, you're the best, baby.